Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Leandro Lamor, director d'EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
El Joan Corbera, advocat i periodista. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
I l'Àlex Salmon, director del Mundo de Catalunya. Bona tarda, Àlex. Benvingut també. La convidada d'aquesta setmana al Converses, aquí a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, és la consellera d'Ensenyament, la senyora Irene Rigau. Senyora Rigau, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda i, en fi, anem a compartir una bona estona de conversa amb vostè de temes que suposo que seran de molt i molt interès per a tots els nostres oïdors. D'entrada, alguna novetat, alguna notícia sobre aquesta nova llei d'educació que vol posar en marxa el govern central, el ministre Ver, i que tanta polseguera ha aixecat? Jo no sé si últimament vostè ha pogut parlar amb el ministre sobre les coses que els separen a vostès dos, sobre com ha de ser aquesta nova llei d'educació que vol posar en marxa el govern del Partit Popular. Hi ha hagut algun contacte, alguna trucada?
Nosaltres hem interaccionat de manera seriosa, perquè hem presentat diferents documents i informes sobre la nostra posició. De fet, és un projecte de llei que es pot examinar des de diferents angles, des del punt de vista estrictament educatiu, des del punt de vista competencial i polític. Des del punt de vista competencial i polític, doncs bé, nosaltres ja vam dir des del primer moment, i s'ha corroborat, que hi ha una visió d'estat diferent de l'actual i que, per tant, l'estat intenta recuperar moltes competències que ara tenen les comunitats, i quan aquestes competències afecten a la llengua, doncs la posició de la Generalitat, evidentment, és molt crítica. Però hi ha una altra reflexió que jo li feia a la darrera trobada amb el ministre, i és: quina garantia tenim que, canviant l'arquitectura del sistema, millori l'educació dels nostres alumnes? Perquè si amb la mateixa estructura, amb el mateix sistema educatiu, el País Basc treu uns resultats molt bons, comparablement més alts que Castella-La Manxa, Andalusia o Catalunya. Si amb el mateix sistema educatiu les noies tenen uns resultats més alts que els nois, si amb el mateix sistema educatiu tenim resultats diferents, és problema de l'arquitectura del sistema, de l'estructura de cada etapa, o és que hi ha variables que incideixen i que no hem analitzat prou? Jo crec que estem en el moment d'analitzar els elements concrets que fan que un sistema educatiu sigui bo i no, o que no, no pas amb el canvi d'estructura. Per tant, jo entenc que ell canvia l'estructura del sistema per poder recuperar les competències. En canvi, jo sóc més partidari de canvis més transversals, 3-4 canvis ben senzills, però que puguin ser aplicables independentment de l'estructura.
I quins canvis proposava vostè i que el ministre poder no estar prou sensible?
Doncs miri, els que la majoria d'informes internacionals diuen: primer, una nova formació inicial pel professorat. I això no vol dir que no tinguem format el professorat, sinó que l'hem de formar amb allò que cal. Perquè sí que han rebut formació, però és que els temps han canviat molt. Per tant, una nova formació pel professorat, uns requisits més exigents d'entrada perquè entrin els millors en aquesta professió, i això de per si ja té un efecte molt important en el sistema. Després, una cultura avaluativa que afavoreixi la millora de l'èxit escolar. I, lògicament, un marge d'autonomia que, d'acord amb les responsabilitats de cada centre, es pugui exercir. Jo crec que tenim possibilitats d'explicar que a vegades amb petits canvis es poden aconseguir grans millores. Jo li posaré un exemple. A Catalunya s'havien tret els exàmens de setembre des de feia molts anys i teníem una taxa de graduat relativament baixa. Aquest any vam posar els exàmens de setembre i ens ha pujat un punt i mig el nombre de graduats. Per què? Perquè una cosa és tenir 5 dies per recuperar una matèria i l'altra és tenir l'estiu. Doncs aquests milers de nois que han aprovat i que no haurien aprovat el juny ara estan estudiant o batxillerat o FP. I per tant ens puja la taxa de postobligatori. Per què? Perquè vam identificar que per aquella escletxa se'ns perdia molta energia. I així doncs, podem fer altres millores en el camp, per exemple, de les matemàtiques, cal fer una millora important.
I això ens porta a evitar, podríem dir, el fracàs escolar, no?
Clar, perquè hem de veure quins elements...
Afrontar aquest fracàs escolar no seria poder convenient recuperar també el fet de repetir curs, consellera? Que algú sabia... Ho havia plantejat, també dic, bueno, si tu no has acabat bé el curs, doncs, escolta, poder cal que el tornis a fer aquest curs.
Miri, la repetició per si no genera, no et garanteix un resultat més bo, com en general. Ara, a Catalunya, a primària, pràcticament no repeteix ningú, home, això tampoc. O sigui, la taxa d'idoneïtat, que vol dir la d'edat amb el curs que segueixes, és molt variable a tot l'estat. Siguent la mateixa norma. Per tant, què és el que preval? La cultura dels docents de cada territori. A Castell i Lleó hi ha més repetidors, a Catalunya hi ha molt pocs repetidors. És que és millor repetir? Doncs depèn de quins casos. Però és que nosaltres hem de tenir present que l'indicador que permet entrar a fer el curs, quan entres al sistema educatiu, no situa tots els alumnes en la mateixa situació. Perquè... La norma és que hagis complert 3 anys dins aquell any. I una cosa és haver complert els anys al novembre i l'altra és al gener. Aquesta edat són molts mesos de maduració. Aleshores, també estem fent estudis per veure quina relació té el mes de naixement amb el resultat, per veure si hem de canviar la norma i afavorir que ens entrin amb més maduresa perquè no hi hagi tanta desigualtat a cada promoció. Hi ha elements d'aquests... que jo crec que són els que ara hem d'estudiar, no si hem de canviar el nom de l'etapa i el nom dels cursos, etc. Aquest tipus d'elements, no tots els països, els alumnes entren a l'edat que entrem aquí. Llavors ens comparem amb països que no entren fins que tinguin els 3 anys, que llavors doncs, ja tots són més grans, que aprenen a llegir de manera més simultània, etc. Vull dir que hi ha canvis d'aquests que s'han de tenir presents.
Molt bé, Joan Corbera, vols començar a preguntar?
Sí, gràcies. Senyora Rigau, vostè ha parlat ara dels mestres. Un dels problemes que jo crec que tenim és precisament el descrèdit que té aquesta professió, no? En la que suposo que la responsabilitat és una mica de tots, però se li ha perdut molt respecte a la figura del professor. Ja no és autoritat, els pares ja no li donen la raó al professor quan el fill arriba a casa i comença a explicar algun problema que té. Jo no sé si això, com des de l'administració, què es pot fer?
Miri, d'entrada, nosaltres hem enviat sempre un missatge de corresponsabilitat, de dir que els pares no ens han de delegar l'educació dels seus fills, sinó que la compartim. Nosaltres els eduquem a través de l'ensenyament i ells els han d'educar a través dels hàbits, els valors, la manera de viure que els hi transmeten. Jo no m'atreviria a dir, i crec sincerament, que la nostra professió, la de docent, tingui descrèdit. El que passa és que hauria de tenir més reconeixement.
Sí.
Perquè en quin moment es perd l'autoritat? És que l'autoritat del mestre està vinculada a l'autoritat de l'adult. En quin moment l'adult ha renunciat a la seva autoritat davant dels infants? Aquest és alguna cosa que la societat s'ha de plantejar. Quan tu veus un nen que es porta malament en una botiga o pel carrer i se t'acut avisar-lo, normalment el pare et mira malament. I tu veus que aquest nen estava aixafant una cosa. Llavors, què passa? Que això ha canviat molt i que segurament han anat d'una banda a l'altra. Per tant, el respecte que es té als mestres té molt a veure amb el respecte que es té als pares i en el món dels adults en general. Miri, hi ha una anècdota que a vegades s'explica i que ho representa bé. Diu, abans, quan el nen entrava a casa l'avi, l'avi estava a la butaca i tothom li deia, nen, vés a saludar l'avi. I ara diuen, avi, vine, que ve el nen.
Passa, és un bon exemple. S'ha de ser observador per fer aquesta observació que fa la consellera, eh? Bé, però... no ens percatem d'això, però són fets que passen, No ens n'adonem, Són coses, podria, que estem tan al dia a dia que no ens n'adonem, però sí,
Jo volia dir...
Avivina, que ve la criatura!
Pot escamatitzar molt, però...
No, perquè és així.
El nen interioritza. Soc molt important, tothom s'aixeca per venir-me a rebre.
Pues no.
I nosaltres interioritzàvem que l'avi era molt important, que no ens podíem asseure a la seva butaca i el primer que havíem de fer era anar a fer un petó. entengui'm, sí, és el dia a dia que permet interioritzar determinats principis.
Mm-hmm. I a més, ja aquí, Àlex, arribem a la figura del pare, que també és fonamental en el tema de l'educació i que té un discurs, m'imagino, molt llarg sobre si els pares ho fan bé, ho fem bé o no ho fem bé. Però jo li volia preguntar, jo amb vostè ja sap que tinc un problema, perquè estic molt a prop de vostè en moltes coses, però molt. A més, la respecto molt perquè vostè ha sigut mestre, però estic molt lluny, molt lluny, molt lluny d'altres qüestions. Però hi ha una cosa que sí que estarem d'acord. Si jo fos president de la Generalitat, hi hauria dues conselleries que no baixaria pressupost en absolut. És més, l'incrementaria. Educació i cultura, i sobretot educació. I m'imagino si vostè fos la presidenta de la Generalitat, tampoc baixaria, encara que hi hagués pressions, baixaria la conselleria d'educació. Encara que els diners no són tot, no ho són tot amb l'educació. Com ho veu això? Com es pot gestionar, no tant amb la relació sindical dels mestres, que això és una cosa, sinó amb la relació de gestionar el dia a dia en una escola sense tants diners com hi havia abans?
Bé, primer hem de veure... Bé, després podem parlar del molt lluny, perquè segur que
hi ha un punt... Una pregunta preparada per
vostè sobre el molt lluny, molt lluny. Després anirem al molt lluny.
A veure si us apropeu, doncs.
Molt lluny, doncs després en podem parlar. A veure, aquí hi ha dues preguntes a fer. Una, es pot continuar retallant? Jo crec que no. Ensenyament, crec que ens afectaran les mesures d'austeritat generals, però que no... que el sistema educatiu ja ha fet l'aportació que podia fer en aquest sentit. I l'altre és dir, quan hi havia més diners tenien millors resultats, i també li haig de dir que no. Per tant, què ens ha passat? Que no sempre hem gastat bé. Llavors, en educació el que hem de procurar, com en general a la vida pública, és gastar bé. I durant aquests dos anys hem pogut reconduir mesures que havien sigut molt amables però que no havien generat més eficàcia en el sistema. Per tant, a partir d'ara què hem de fer? Doncs buscar més corresponsabilitat a les pròpies administracions en el seu conjunt. Si el país decideix que l'educació és molt important, hem de fer una aposta per garantir el servei essencial. Miri, nosaltres hem fet mesures d'austeritat en educació però no hem congelat l'oferta. Hi ha altres comunitats, com per exemple Andalusia, que van congelar l'oferta educativa. Nosaltres hem continuat creixent en postobligatòria. Ara, un sistema educatiu pot viure del pressupost que tenia i havent perdut doncs, algunes partides, perquè nosaltres què hem perdut? Doncs miri, bàsicament hem alentit les construccions. I jo sé que és millor tenir una escola que uns mòduls prefabricats, però sé que no és essencial l'edifici pel bon rendiment dels alumnes i la bona educació. És millor, és més còmode, és estèticament més agradable, cívicament té més noblesa, però tenim molt bons centres que funcionen amb mòduls. Doncs nosaltres endarrerirem la construcció, tot i que no és una notícia amable, però prioritzarem l'acció educativa i l'oferta per tots els joves de 16 a 18 anys. Però esclar, això té un límit.
Consellera, jo volia preguntar-li, bé, la veritat és que volia fer una intervenció una mica en la línia de l'Àlex Salmon, però bueno, se m'ha avançat. Però sí que és veritat, i aquí ho hem reconegut abans de començar a gravar amb els micros, que coneix molt bé el món de l'educació, vull dir, tot això li hem defensat molt a fons, però jo volia preguntar-li, sí, és veritat que hi ha discrepàncies, el tema de la llengua és notori que és així, jo volia preguntar-li, és possible fer educació i deixar de banda la política? És a dir, o sigui, són els polítics els responsables de l'educació, però seria possible, tant amb el cas de la LOMCE, tant amb el cas del català, les aules, amb totes les situacions, però vull dir, fer educació i deixar de banda la política?
No, precisament una de les grans decisions en matèria educativa és política. Si fem el dret a l'educació, sí o no, és una decisió política molt important. L'altra cosa és el partidisme. Reconeixem políticament, com ens va passar per incorporar-nos a Europa, que aquí teníem l'obligatòria a 14 anys i la vam haver d'extendre a 16 anys perquè era una condició per incorporar-nos a la comunitat europea, va ser un mandat polític. És polític dir que cal potenciar les vocacions científico-tècniques? Sí, perquè se sap que l'economia anirà cap a una societat de tecnologia, de coneixement, etc., que ens convé tenir més vocacions científico-tècniques que l'actual. Per tant, vol dir que si tu tens aquesta directiva, políticament has d'actuar, has de reforçar com hem fet, incrementar els horaris de matemàtiques, buscar més la formació específica en matemàtiques, etc., per poder tenir les vocacions. O sigui, hi ha una sèrie de decisions que, evidentment, que marquen la política perquè està lligada a l'ocupació futura i, per tant, al model de societat a nivell econòmic que defenses. Però també hi ha una altra decisió que és política i que és en allà on hem de, hauria de ser que un país normalment ha trobat l'equilibri, que és entre el binomi igualtat i llibertat. I és en aquest binomi que normalment a Espanya se centra el debat educatiu. Si ha d'haver llibertat d'ensenyament o no, si tothom ha de rebre la mateixa formació, etc. Per tant, aquí sí que el model de societat sol afecta d'una manera clara. Què va fer la Constitució a l'article 27? Va ser dels darrers que es van tancar. Com darrer va ser l'article de l'Estatut que es va tancar que feia referència a l'educació, perquè hi ha els valors més profunds, la llibertat o igualtat, diguem-ne, si la posem contraposada, no? A partir d'aquí, doncs jo crec que el que s'ha de fer és trobar l'equilibri i jo crec que Catalunya, amb la llei d'educació, la vam trobar. Per tant, nosaltres estem governant sense canviar la darrera llei del Parlament de Catalunya, estem governant amb els principals pilars del sistema de manera compartida, però posem els accents d'acord amb el nostre programa electoral. Això és el que Espanya no ha pogut fer mai, el PSOE i el PP. I no l'han fet perquè la sanitat fins ara no havia estat cap motiu de debat públic, i en canvi també havia participat de la iniciativa social, la iniciativa privada, en el disseny del model sanitari, però havia quedat exempta. En canvi, l'educació és allà on es havia polaritzat més la guerra partidista. Per què? Perquè és més fàcil, segurament, moure determinades quantitats de persones i es pot fer un discurs més esquemàtic, no? Però es pot parlar d'educació sense parlar de política de partits? Segur que sí. De política de país no, perquè és la Constitució o l'Estatut ha de marcar les bases. I sobretot perquè l'educació és una professió, no és només una qüestió ideològica, és bàsicament una professió. I com a tal professió té metodologies, té formes de gestió que generen més bons resultats que altres. O sigui, escolti, hi ha sistemes educatius que gasten el que gastem nosaltres i tenen més bons resultats. D'altres que gasten més que nosaltres i tenen més mals resultats. Per tant, hi ha un punt a la dotació econòmica, però no ho és tot. Però el que hem de fer amb educació és professionalitzar bé el professorat, donar-los el màxim de formació, perquè és un dels principals encàrrecs. Si volem que així sigui, el propi professor defensarà la seva professió. Els sindicats de professors de Finlàndia són uns sindicats molt poderosos i molt seriosos i no deixen que s'intervingui de manera, diria, massa alegre amb els seus temes, no? Per tant, jo crec que si la professionalitat és alta i la representació dels professorat canvia, perquè no tenim un bon sistema de representació, per una part segurament hem de potenciar més la deontologia professional i hem de resituar el paper dels sindicats d'ensenyament, perquè finalment poden representar l'imatge pública de molts i molts docents que treballen molt seriosament i que en el nostre país han aconseguit una cosa que no totes les societats han aconseguit, que és fer funcionar l'ascensor social i garantir la cohesió, i això és bàsic.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia de la consellera d'Educació i d'Ensenyament, la senyora Irene Rigau, i també amb l'Àlex Salmon, el Joan Corbera, la Sònia Domènech i el Leandro Lamor, que és el que vol preguntar. Leandro, endavant.
Sí, consellera, hi ha molts pares que estan preocupats davant la possibilitat de que s'augmenti el número d'alumnes per aula, no? Tal com es preveu en el decret del govern central. Si això significarà una disminució de la qualitat de l'ensenyament que rebi el seu fill. Quina opinió té sobre aquesta qüestió?
Miri, la ràtio és un element, però també és un d'aquells elements que s'ha mitificat molt, no? Primer dir-li que tenim un percentatge molt alt d'aules que la ràtio és més baixa que la norma, per qüestió demogràfica, per qüestió geogràfica, etc. I que nosaltres vam ser curosos a l'hora d'aplicar el decret llei verd. I, per tant, són molt pocs els casos en què la ràtio ha quedat un dos o tres punts per sobre del que era habitual. Però després hem actuat en plantilla de professorat. Per què dic això? Perquè la ràtio que nosaltres defensem continua sent 25 a infantil i primària i 30 a secundària. I la planificació del curs vinent l'hem feta d'acord amb aquesta ràtio. No l'hem feta amb la ràtio verd, l'hem feta amb la ràtio nostra. I després, d'acord amb la demanda de les famílies i amb les possibilitats, modularem una mica la ràtio per conciliar el dret a l'educació i la possibilitat que els pares ho triïn. Però la ràtio base per nosaltres continua sent la ràtio de 25 i 30. I jo crec que amb 25 i 30 de base hem de poder treballar bé.
Però hi ha una relació estadística entre ràtio d'aula i rendiment després escolar?
No. Trobaríem casuístiques de tot tipus.
Sí,
perquè
estem parlant una mica a vegades.
Clar, perquè si vostè, si vostè té 25 nens de Sarrià-Sant Gervasi que són del mateix barri, de la mateixa classe social, etc., doncs no la pot comparar amb 25 nens del Raval que pots tenir 12 ètnies diferents. Ah, llavors, és això el que hem de valorar. La teva realitat, quina ràtio pot assumir per treballar bé a l'aula?
I davant aquestes realitats, què és millor, barrejar diferents tipus, o sigui, de nivells de nens? O...
Clar.
Però aquí tot això és un gran debat també, no?
Sí, sí, nosaltres hem entès que hi ha un principi clar, que és l'escola inclusiva, en el sentit de que si hem d'aprendre a viure en societat, doncs aprenguem a viure junts, però garantint el creixement de cadascú. Per exemple, l'any passat va ser el primer any que Barcelona ciutat es va fer repartiment d'immigrants, perquè aquí vivíem una contradicció enorme. Es deia molt, però l'Ajuntament socialista no ho havia fet mai. I nosaltres vam fer una reserva de places perquè nens del Raval poguessin sortir a l'Eixample, poguessin sortir, i 600 alumnes es van escolaritzar de manera extra en la seva proximitat. Perquè, és clar, si tu defenses la proximitat de l'alumne en el seu barri, reprodueixes la realitat d'aquell barri, i a vegades t'interessa que l'alumne pugui crear-se en un ambient que representi més el conjunt de la societat i no tant i exclusivament el del seu barri. Per tant, jo crec que sí, que una escolarització equilibrada ens ajuda a tenir més representada a termes generals la realitat social.
Això és una despesa.
Si el senyor Lassadà em permet...
No? Sí.
Sí.
Bueno, una despesa. Portar un nen d'un barri a un altre, m'imagino que això...
Escolti,
pregunto, no?
Sí, si en lloc de fer una parada de metro en fa dos o tres a Barcelona, tot allò que...
Bueno, jo estava pensant més en nens que no poguessin agafar el metro.
Ah, no, jo parlava ara concretament de Barcelona. Amb nens que, sí, per exemple, hi ha poblacions que fan una despesa extra per poder evitar guetos a la seva escola. Sí, i això és una aportació.
Sí, sí, sí.
I, per exemple,
no ho dic, una despesa negativa,
no,
és una despesa
no,
positiva,
Banyoles,
però és una despesa.
Vic, doncs aquí s'han
fet... I quin resultat està tenint aquesta experiència?
Home, doncs, per exemple, evitar que hi hagin escoles que siguin purament de color.
Sí, sí, això està molt bé.
I que la llengua del pati, doncs, pugui ser una llengua comuna, en el sentit de que hi hagi la possibilitat de que els que no dominen el català i el castellà els la puguin aprendre. Perquè, és clar, sí que podem tenir patis que només juguin amb àrab. Però després hem de ser conscients que la inserció social serà més difícil. I, per tant, nosaltres hem de poder, jo crec, mantenir aquest model, que hi ha hagut poblacions molt implicades, Vic, Manlleu, Olot, Banyoles, parlaríem Reus, parlaríem de moltes poblacions que han fet aquest esforç. Si es fa una reserva de places, a molta distància, doncs sí, és veritat que s'han fet iniciatives, però segurament afavoreix més la cohesió social una iniciativa que generi una despesa, capaç després de grans tenir quantitat de nois que no es mouen de la cera del seu bloc. Aquella realitat francesa dels nois que vivien en els Valier, etc.
Evitar els guetos, no?
Ens han servit molt per dir alerta. Nosaltres hem optat com a societat per la barreja, doncs també hem de procurar que l'escola en allò que pugui ho representi.
Joan Corbera.
Sí, ha incidit molt abans amb el paper dels mestres i ha parlat com a millores del sistema en què cal professionalitzar-los encara més, que entrin els millors, que cal formar-los millor. Expliqui'ns una mica com funciona tot això ara i el seu parer com hauria de ser un model ideal. Ho dic perquè, sincerament, jo crec, personalment, jo tinc un desconeixement de com funciona i crec que els meus oients també, no?
Sí, doncs, miri, per exemple, en aquests moments l'element determinant és, diguem-ne, la vocació. És a dir, jo m'interessa ser mestre. Doncs molt bé, ho demano, si he aprovat la selectivitat, i per tant vol dir que he aprovat el batxillerat, puc accedir-hi. Llavors jo dic, ha de poder accedir tota la persona que diu que té vocació per ser mestre, o hem de ja marcar alguna pauta. Per exemple, si l'instrument de treball és la llengua, jo tant li vaig demanant al ministre Gabilondo com al ministre Bert de dir, proposem-nos a l'Estat que per ser professor es necessiti com a mínim un 8 de llengua. En castellà i en català. Posem un 7. L'any passat vaig intentar que es posés un 6. I no ens en vam sortir. Però bé, jo vull insistir en aquesta línia, perquè, per exemple, el domini lingüístic ajuda, evidentment tots sabem la relació que té el llenguatge amb el pensament, no? Però el bon domini lingüístic és un domini cultural, i el mestre ha de parlar i parlar bé, no parlar justet, ni el català ni el castellà, ha de parlar bé. I ha de tenir riquesa de vocabulari, i ha de poder estructurar bé la frase, i no se li ha de caure tot, això de que tot es cau avui dia, no? Fixi que s'ha caigut, no, ha caigut. Ja t'estàs. Per tant, hi ha una sèrie de sí, tot se cau, escolta, jo, no, que no, que ha caigut, no s'ha caigut. Doncs bé, hi ha una sèrie de...
Es nota que és mestre, la consellera.
No, de qualitat. Són temes qualitatius que el mestre ha de parlar bé. I ha de parlar
de
molt bé.
M'ha deixat de això del 6,
A mi amb el 8, però bueno.
Jo més amb el 8 que amb el 6.
No, bueno, què vols dir? Em sorprèn només que es demani un nivell de 6. Vull dir, em sembla baixíssim.
Bé, és que actualment no es demana cap nivell de... Es demana una mitja general.
Ja, ja.
I jo dic, home, no demanem una mitja general. Demanem que per determinats coneixements, com ara la llengua, es necessiti més alt. Si volem que l'anglès sigui present a les nostres escoles, el candidat a mestre ha de demostrar un domini de l'anglès. Perquè un cop ja estàs en exercici, no és el mateix. Per tant, si ja demanaries un 8 o un 7 de català i castellà, demanaries un 6 d'anglès. Ja estic d'acord, no ser tan exigent. Però hi ha elements que són bàsics en el moment d'accedir a la carrera. Quin tipus de batxillerat he fet? He fet el batxillerat de lletres, l'humanístic i social, o he fet el científico-tecnològic? Quan entro a la universitat, rebo la mateixa formació, independentment que vingui d'un batxillerat o de l'altre. Si jo vull potenciar l'educació matemàtica per afavorir les vocacions científico-tècniques, necessito que el professor, el candidat a mestre que ve del batxillerat humanístic i social, quan entri a la universitat, se li faci formació matemàtica. Perquè si no, l'última vegada que estudia matemàtica és a l'ESO. Perquè en el batxillerat ha estudiat altres matèries. Quan tu expliques, això és el que jo deia al ministre, això són tres canvis, De dir, en el pla d'estudis es diu, pel que ve de lletres se li fan matemàtiques, i pel que ve de ciències se li fa història. Perquè el mestre ha de dir una formació global, és un home culte, ha de ser una persona culta. No dir, és que jo soc d'educació física. Tu, a més, seràs especialista en educació física, però davant meu has de representar la cultura. I per tant no pot dir al nen, no, és que jo no sé matemàtiques. No, escolta, tu n'has de poder saber. Estic parlant de primària, secundària i a l'especialització. Per tant, jo només demano això, que en determinades matèries es determini i es marqui un nivell, que l'anglès es garanteixi i que es compensi la formació del batxillerat, que si ve de lletres se li facin uns mòduls de científico-tècnica i que les pràctiques tinguin un paper molt determinant i que la universitat, doncs, formi d'acord amb les exigències del futur. I com que sabem que la societat del coneixement ens portarà a fer una recerca de l'excel·lència molt gran i que l'excel·lència no està renyida amb la igualtat d'oportunitats, hem de buscar els millors perquè també facin i estimulin els millors alumnes i ajudin els que tinguin més dificultats. Per tant, és una tasca claríssima. Ara, requereix revisar-ho. Si tu accedeixes per una mitja global, pots haver estat molt bo en matèries i molt poc bo en altres. I no totes les matèries, per ser mestre, jo entenc, han de passar igual.
Esteu, deixa'm un segon, Àlex, si tu els oients esteu escoltant el Converses, emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia de la consellera d'Ensenyament, la senyora Irene Rigau, i amb el Leandro Lamor, la Sònia Domènech, el Joan Corbera i l'Àlex Salmo, que és el que volia preguntar. Àlex,
no, no, amb això, que té tota la raó, amb l'aportació dels coneixements, però on deixem la, on està la vocació? Perquè al final hi ha professions...
Sí.
Que són vocacionals, no?
Sí, 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 té tota la raó.
Un advocat és vocacional, un periodista també, i un mestre, sobretot, com
un
metge.
Sí, sí. Jo, per exemple, crec que un indicador de valorar la vocació és saber què ha fet en el món de la infància i de la cultura un candidat a mestre. Ha sigut cap escolta. Bueno, ara jo tiro cap a casa, eh? Jo vinc de noies guies, eh? Ha estat delegat a la parròquia. Ha dirigit un coro infantil a l'Ateneu del seu poble. Això, per exemple, a Finlàndia es valora en el mateix nivell que la resta. A mi em deien, en una facultat d'educació, a mi que vaig anar acompanyant el president Mas, que era diputat en aquell moment, no? Era cap de l'oposició, encara que tingués un 10 de, totes les matèries, però no fos empàtic i no es veiés que pel seu currículum demostra interès en aquestes edats, doncs segurament li recomanaríem que no entrés. Li recomanaríem que no entrés. Ara, no, perquè li agraden molt els nens, això compensa tenir un 4 d'una matèria. Per tant, la vocació és evident i llavors aquí cal dir una cosa. A vegades hi ha gent que diu, però si ets tan exigent, no trobareu gent. Jo dic, no és veritat. Sempre hi ha gent que vol ser docent. Perquè el que passa és que hi ha gent molt bona que diu, home, jo tinc un 8,5 d'expedient i si només demanen un 6, sembla que... Per tant, el prestigi de la professió ve molt també per l'exigència que fa d'entrada la societat. I a partir d'aquí, escolteu, jo crec que és una professió que és molt bonica si la sents, si no ha de ser un autèntic càstig.
Jo li vull fer una pregunta sobre la llunyania. Ha sigut una matització sobre, la pregunta de Corbera.
Doncs sobre la llunyania.
Llunyania
abans,
que tenim...
Abans hi havia l'Aleandre que volia fer una...
Deixo la...
Gràcies.
Per la llunyania.
No, jo volia parlar de... jo volia parlar de la immersió. Vostè i jo ens diferenciem i estem lluny per la qüestió de la immersió lingüística. Allà em dona igual les sentències que no compleixen, totes aquestes coses que hem parlat tants
això,
cops.
Això, vostè ho diu així, és molt
fàcil. Sap vostè que jo no estic d'acord amb la idea de la immersió. Però canvio l'estratègia. Estic d'acord amb la immersió.
Vinga.
Estic d'acord.
En què estan desacord?
Això és un titular.
Sempre i quan introdueixin a l'escola primària i després a ESO alguna assignatura en castellà i en anglès, la que vostè vulgui.
Miri,
naturals, per exemple, ho farem en castellà.
O gimnàstica no, eh?
No, gimnàstica no, dic assignatures de coneixement. O sigui, acceptem la immersió, però amb alguna assignatura que es pugui fer en anglès i en castellà.
Molt bé. A veure, jo crec que al final d'aquest procés de passar d'una escola que només havia de garantir el domini del català i el castellà a una escola plurilingüe com la que tenim, hi haurà més acord del que sembla. Jo sempre li dic al senyor Rivera, i perdoni que jo ara parli d'un senyor que no és del meu partit, com saben, que ell pot parlar claríssimament en català i en castellà al Parlament perquè ell va rebre la immersió lingüística. En canvi, tenim diputats del PP que només parlen castellà i que no poden parlar en català al Parlament. Per tant, escolti, en el mateix Parlament tenim exemples claríssims de que la immersió ha donat bons resultats. Una altra cosa és dir, a veure, n'hi ha prou amb ensenyar hores d'anglès? Doncs bé, Nosaltres ens estem plantejant un nou model per ensenyar l'anglès, per garantir el coneixement de l'anglès, que presentarem d'aquí poc, perquè ho estem treballant com a objectiu d'aquesta nova legislatura. I prenem un referent, i aquest referent valdrà per l'anglès, pel català i pel castellà, que és el marc europeu de referència en llengües. I tu per cada llengua has de poder dir: ets capaç d'entendre-la quan la parla algú altre, d'entendre-la, de parlar-la, de llegir-la i d'escriure-la, i determinar d'aquests quatre àmbits quin és el grau de perfecció que vols. D'acord? Per tant, si nosaltres hem de dir de català i castellà volem el màxim nivell propi per l'ensenyament obligatori en entendre'l, llegir-lo i escriure-lo i parlar-lo. D'acord? En anglès, què podem determinar? Un nivell mig, per exemple, entendre'l, parlar-lo i en el darrer punt, escriure'l. Per exemple, no? El marc comú de llengües estrangeres de referència a Europa ja posa fins i tot unes lletres, la U, la 2, el B1, el B2, i per tant nosaltres el que hem de poder determinar per cada alumne és, de les llengües que volem que domini, que són català, castellà i anglès, quin nivell li assignem. I cada centre ha de poder tenir les estratègies per aconseguir aquest resultat. I sí que és veritat que s'ha parlat molt dels centres que tenen una matèria en anglès o que tenen matèries amb altres llengües, o en francès també. Però també és veritat que hi ha centres que estan veient que potser no cal identificar una matèria només amb una llengua, perquè si tu fas science en lloc de ciències, per dir-ho així, necessites molt bon professor de ciències que sigui alhora molt bon professor d'anglès. No sigui que al final no sapiguem bé ni l'anglès ni les ciències. I això en la funció pública has de garantir que tot el professorat domini i no el podràs anar contratant cada dia. Per tant, el que estem pensant és veure quins mòduls i unitats podem tenir de manera transversal perquè en les diferents matèries hi hagi temes o blocs que puguin ser tractats en diferents llengües, donant una presència plurilingüe partint d'una base comuna que seria la llengua pròpia. I, per tant, com que l'objectiu és el final de l'escolarització, nosaltres hem d'aconseguir aquest objectiu final. A l'acabar l'obligatòria, quin nivell de domini oral i escrit vull pel català i el castellà i quin domini de l'oral i escrit vull per l'anglès i de la segona llengua estrangera en l'ensenyament postobligatori. Jo crec que si traiem aquest mapa, cada centre, d'acord amb la realitat dels seus alumnes, podrà establir les estratègies i això jo crec que donarà més tranquil·litat. Miri, aquests dies amb la reforma verd hem pogut veure què passava. En el debat espanyol hi havia una cosa que s'ignorava i és que el País Basc i Catalunya en el seu decret de traspassos, i ara li parlo a Catalunya de l'any 81, l'Estat ens havia concedit la competència de garantir el ple domini del català i el castellà. I, en canvi, a Galícia, a València i a les Illes, en el moment de fer els traspassos, l'Estat es havia reservat la competència de garantir el domini del castellà. Per tant, nosaltres veníem d'un posicionament i d'una entrada diferent, i per això sempre hem dit: anem a garantir que al final de l'escolaritat dominin les dues llengües i vostè no em qüestioni per quina via ho aconsegueixo.
Bueno, perquè els estatuts anaven per articles diferents també, o sigui...
Bueno, però llavors què ha passat? Que aquesta competència que tenim, que ens venia dels traspassos, ens l'han volgut rebaixar i dir: no, vostès han de poder fer com València, o com que l'Estat diu quantes hores hauria de fer, pensant que és l'Estat que ha de dir quantes hores ha de fer de castellà un nen a València perquè domini el castellà. En canvi, a Catalunya érem nosaltres mateixos que, regulant una llengua com era la nostra amb el castellà, que tenen estructures lingüístiques comunes, el lògic és que quan en regules una, regulis l'altra per trobar els punts de coincidència i poder optimitzar la docència. Per tant, si ens posem d'acord amb l'objectiu final de domini de les tres llengües i de la quarta com a segona llengua estrangera a la postobligatori, jo crec que també estarem d'acord que hi han d'haver els camins que permetin arribar-hi. I crec sincerament que la immersió deixarà de ser un tema polític per demostrar que el que cal és que es dominin les llengües a l'acabar l'escolaritat obligatòria. I, sincerament, és l'única manera de fer-ho sense dividir els alumnes per raó de llengua, que això en aquests moments ja s'està veient que ni les pròpies famílies ho volen. Ningú vol que el seu fill sigui educat al marge de l'altre.
Això el ministre Wert ho sap.
El ministre Wert continua dient que si el pare em demana escola només en castellà, li haurem de pagar una privada al marge de l'oferta pública concertada. I això...
No ho diu exactament així, però bueno...
L'efecte final és aquest.
Però bueno, i vostè és
inadmissible.
El que s'està anunciant és que és possible que dintre de dos anys la direcció d'una escola pugui donar matemàtiques o socials en castellà.
Jo no li dic això perquè una escola no...
Però en anglès
ho deixa, que és una qüestió directa de l'escola.
Li parlo de la l'obligatòria, una cosa és primària, l'altra és secundària, i estem veient en aquests moments en quin moment és més oportú que una matèria es faci amb una llengua diferent de la catalana. Per tant, ja li he dit que ara ho estàvem estudiant. Nosaltres no podem ensenyar a llegir de cop amb tres llengües a la mainada. Això hi estan tots d'acord, oi?
Bueno, al carrer, el català i el castellà...
No, jo li estic dient ensenyar a llegir.
Sí, però al carrer...
La mecànica... Sí,
coneix els dos idiomes sap amb per què, una tonalitat
sap per què, senyor,
impressionant.
Sap per què? Sap per què hi ha gent bilingüe? Perquè hi ha gent que ha après el català a l'escola.
Sí, va,
si haguessin fet l'escola bilingüe, la societat no seria tan bilingüe. Si no haguessin fet immersió, la societat no seria tan bilingüe. I el Parlament n'és la mostra. El que ha anat a escola catalana pot parlar en castellà i en català. El que només domina el castellà no pot ser bilingüe al Parlament de Catalunya. I això és una prova.
El que passa quan és que tot... Vull dir, jo vaig estudiant en una escola en què era o tot en català o tot en castellà, vull dir, i no crec que sigui el model...
Perquè la Sònia, no crec si em permets, és valenciana. Tu.
No crec que sigui el model que s'ha de seguir, però bueno, vull dir, en aquell moment pues, el sistema que hi era això és un sistema com el que hi ha aquí, que és un altre. Però jo li volia preguntar que tot aquest debat, al final estem parlant de l'escola pública. Vull dir, estem parlant de gent pues, que potser no pot pagar una concertada, no pot anar a una privada... Llavors crec que és un debat que transcendeix, perquè transcendeix tot i que al final hi ha un grup de pares que acaben recorrent a la justícia i demanant que hi hagi més hores de castellà en l'aula. Aquest problema pot seguir persistint durant molt de temps, vull dir, perquè és un debat que està viu i està aquí i continuarà estant, vull dir, perquè jo el mateix dic que no és bon model que jo vaig, o sigui, que jo vaig rebre, que era o tot en un idioma o tot en un altre. Però ara és evident que si hi ha unes denúncies o que si hi ha una gent que arriba als tribunals amb això, és perquè vol que vull dir, pues que a lo millor hi hagi una més igualtat, independentment de si al final del procés sabem més o menys castellà o es sap tot.
Fixi's que jo haig de poder garantir...
Estem parlant de drets, també, no?
No, el dret és a l'educació. I totes les sentències deixen clar que no hi ha el dret d'opció lingüística. I en aquest sentit, el text del ministre... força fins i tot la transcripció d'alguna sentència, i així li hem pogut demostrar, el dret d'opció lingüística no hi és ara. El que sí que jo li dic és de que jo crec que tindria lògica que uns pares diguessin: jo crec que el meu fill desconeix el castellà quan acaba a 16 anys i per tant jo m'adreço a l'escola i dic: escolti, no me l'han educat prou bé. Però a mig procés, igual que jo crec que el meu fill o el que sigui, parlo com a ciutadà, ha de tenir una formació matemàtica i jo no vaig a l'escola a demanar més hores de geometria comparat amb àlgebra, no. O sigui, hi ha una cosa que és la professió. I si un professor veu que hi ha un nen que ha de reforçar el català, li reforça el català. I si veu que ha de reforçar el castellà, li reforça el castellà. Perquè el nostre objectiu és que a 16 anys dominin bé les dues llengües. Per tant, els pares poden incidir durant el procés formatiu dient el nombre d'hores que volen de cada matèria? Sincerament, jo crec que no. Jo crec que no, igual que no acceptarem que ens vinguin i ens demanin més geografia d'Europa en lloc que més geografia d'Oceania. No. O sigui, ara... Nosaltres tenim un compromís amb la societat, i és que a 16 anys han de dominar les dues llengües. I per això no hem deixat mai de participar en les proves diagnòstiques de l'Estat posant el nostre alumne tallant amb els de Burgos. El dia que surti que a Catalunya o un centre no està a l'alçada en una determinada matèria comparativa amb els altres, haurem d'actuar, evidentment, i nosaltres hi ha escoles que els diem, ep, alerta, heu de millorar el català, ep, alerta, heu de millorar el castellà, ep, alerta, heu de millorar l'anglès. I les escoles reben a sisè i a quart d'ESO, sisè de primer i quart d'ESO, un informe perquè sàpiguen de quines matèries van més bé que altres. I és aquest seguiment que hem de fer. Nosaltres no demanem només milloreu el català, demanem que millorin les competències. Ara mateix hem tret un llibre que explica les competències lingüístiques en català i castellà i demanem i proposem les mateixes. Els hi faré arribar. Les mateixes.
Ha assenyalat directament el senyor Àlex
Salmon.
Jo espero la Rigau.
El de molt lluny, molt lluny, molt lluny.
Escolti, jo li volia plantejar...
Jo li volia plantejar
a la consellera un altre... Àlex Salmon.
Ah, val. Amb... Sí, a mi també em diuen Rigau, en lloc d'Irene. Sí.
Jo li volia plantejar
a mi quan em diuen Rigau, dic ai.
Li volia plantejar a la consellera una altra qüestió. Aviam, les criatures, els nens i nenes i les noves tecnologies. Els informes, els gossips... el telèfon mòbil, a les escoles. Aviam, quin paper de jugar a l'escola en tot això de les noves tecnologies? I aviam si les criatures, els nens i nenes, han d'anar al centre educatiu ja amb la lliçó apresa. Els pares tenim gran responsabilitat sobre tot això. Com
sí,
ho veu?
Doncs miri...
O hauria de fer-se una assignatura de noves tecnologies pels nens i explicar-los els perills o els riscos
sí,
que té internet?
Hi ha temes que són puntes, no? Per exemple, això de l'informer, doncs, esclar, escolti, es va presentar a televisió com una gran novetat, doncs tothom s'hi va llançar i això ja ha baixat. Aquí sí que el tema és...
Perquè és greu, parlem d'assetjament,
sí.
Bullying...
O sigui, aquí el tema és com eduquem en el respecte perquè siguem conscients, a l'edat que sigui, que fer córrer una informació que no és exacta pot perjudicar molt a una persona. I si a un adult el pot perjudicar molt que es digui una cosa que no és certa, i aquests dies veiem cares i creus d'aquests temes, imagini's un adolescent en relació a la seva inclinació sexual, en relació al seu físic, en relació als seus gustos, en aquests moments que aquests temes estan impactant tant a l'adolescència. El primer tema, ser molt sensible. No ens podem distreure i no podem demostrar davant dels infants que ens agraden els programes que deixen verd a tothom sense proves. I després demanant al nen que no faci córrer un voló sobre una companya. Clar, si jo sóc a taula i sento que els meus pares parlen de no sé què i no sé què i d'una veïna i no sé què i de polític i sense cap mena de prova, amb quina autoritat em diran a mi que no faci córrer que aquella nena li agrada una nena en lloc d'un nen? Escolti, el criteri moral de l'infant necessita exemplaritat. Això d'una banda. Després, que escolti, jo dic això perquè hi ha criatures que amb una edat delicada determinats comentaris li poden perjudicar molt, no? Després, a quina edat han de rebre els instruments i quin us han de fer? Els han de portar a l'escola o no?
Telèfons mòbils.
Els telèfons mòbils. A l'aula hi ha molts centres ara que ja ho tenen regulat de qui no és l'ús. Hi ha molts nens que el tenen perquè el tenen els altres, no perquè realment el necessitin. Doncs si un nen el necessita, perquè potser el necessita el pare per saber on és el nen, no? Però si no el necessita, per què l'ha de tenir? Perquè el tenen els altres. Ja entrem en aquella nota, no? És que ho tenen tots, etc. Per tant, aquí hi ha molta part d'educació, però jo crec, sobretot, que el criteri moral de l'infant necessita exemplaritat i normes clares. I, és clar, en el fons, imiten, eh? I l'infant pot ser molt cruel, eh? Amb els seus companys, tots ho sabem, eh? I tot allò que sigui menys tenir o perjudicar a un company ha de ser un tema que tant per la família com per l'escola s'ha d'abordar seriosament.
Recte final del Conversa, 2 minuts i mig, 3, Leandro, endavant.
Sí, consellera, jo volia saber si l'escola actual està formant els nens d'una manera que sigui després pràctica de cara al futur. Vull dir, sembla ser que el món està canviant, cada vegada més la gent s'haurà de buscar la vida, no? D'una manera diferent, hi haurà més autoocupació, el que ara es diu el tema dels emprenedors, no? Cada vegada a banda de lo que son las competencias técnicas, también cada vegada más las empresas valoran también otros aspectos que no son de aptitud, sino también de actitudes, ¿no? En aquel sentido, la escuela actual está al día.
Aquí tornaríem una mica al filló de l'avi, no, que dèiem. En el moment que hi ha hagut una certa sobreprotecció de la infància, a vegades s'ha descuidat la formació del caràcter de l'infant. Per tant, és molt important educar en l'autonomia de la persona, a ser capaç d'assumir les seves obligacions i els seus reptes. Allò de recollir les joguines del nen, no, les ha de recollir ell, no? Bé, doncs això acaba impactant a dalt, i és l'educació del caràcter. Sí que hi ha una part que és de competències i de formació. Per exemple, nosaltres ara hem introduït la matèria de l'emprenedoria a quart d'ESO. Tenim tot un programa d'escoles emprenedores.
I hem d'acabar ja el Converses d'avui. Senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, gràcies per compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort.
A vostè.
Gràcies també a l'Àlex Salmon, al Joan Corbera, a la Sònia Domènech, al Leandro Lamor. Sé que queden moltes preguntes per fer, però el temps és el temps i no hi ha temps per res més. Gràcies, bona tarda i fins al pròxim cap de setmana. Que vagi bé. Bona tarda.